Durant moltes setmanes us vam estar explicant que el govern maldava per arribar a un acord per poder desencallar els pressupostos, perquè el propi govern explicava que són molts els reptes que té damunt de la taula i que tenir aquest pressupost era fonamental. Sempre es remarcava la necessitat, la importància de poder aprovar uns nous comptes, uns comptes amb un marcat caràcter social per totes les iniciatives que s'havien de posar endavant. El govern el va suar i el va gruar i va fer les renúncies que va haver de fer i us les vam explicar. Finalment hi va haver-hi un acord per tirar endavant aquests pressupostos que s'estan ara negociant i tramitant al Parlament de Catalunya. Una de les persones que espera amb candeletes els nous pressupostos és el conseller de Drets Socials, el senyor Carles Campuzano. Conseller, com estem? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ben tornat. Hi haurà pressupostos, finalment?
Sí, si tot va bé, el divendres dia 10 de març el Parlament els aprovarà de manera definitiva.
El vaig escoltar al Parlament i va dir els pressupostos en drets socials sempre quedaran curts.
Efectivament, les necessitats d'un país com Catalunya, sense estat propi, amb un dèficit fiscal recurrent, amb un dèficit, amb un infrafinançament en polítiques tan rellevants com les dependència, i en un context d'un període d'una llarga crisi, pensi vostè que des de l'any 2010, de la crisi de Lehman Brothers del 8, a Catalunya impacta el 10, fins a aquest 23, n'hem acumulat ja 3. La crisi del 10, la crisi de la Covid, la crisi de la inflació derivada de la guerra de Putin contra Ucraïna. Per tant, en aquest context, els recursos que necessita el país, doncs sempre per al conseller de drets socials són insuficients, no? Però en qualsevol cas, diguéssim que aquests pressupostos valen ben bé els acords que es van fer amb el grup socialista i amb el grup dels comuns. I crec que el país en aquests moments posa més en valor tenir de pressupostos i executar aquests pressupostos que no pas tots els acords que segur que es van haver de fer, inevitables per altra banda, quan tu tens 33 diputats en el Parlament i vols aprovar uns pressupostos.
Quin és el seu repte principal ara mateix, conseller? Perquè és evident que de carpetes en té moltes, ara les anirem repassant, les que tinguem temps d'abordar. Però vostè, com a conseller, com a repte prioritari o immediat, perquè segurament la situació en la qual estem també requereix, no?, d'aquesta ordenació de priorització per temps, què es marca?
Tenim tres reptes, si em permet, que són els tres rellevants, no? Un, el departament necessita posar-se al segle XXI. En termes de gestió, d'eficàcia de gestió, d'aprofitar les oportunitats que suposa la digitalització. Aquí hi ha un repte molt enorme, que al final, si som capaços d'afrontar bé aquesta qüestió, millorarem l'eficàcia, l'eficiència de les nostres polítiques, el servei als ciutadans. Nosaltres tenim un públic que són els beneficiaris de les prestacions socials que gestionem des del departament, té un altre públic, que són les entitats del tercer sector, que són aliades i cooperadores de les nostres polítiques, i tenim un altre món, que és aliat nostre per fer les nostres polítiques, que és el món local. Avui estem millorant la gestió per atendre millor en aquests aliats i en aquest públic que tenim. Tenim un segon gran repte, que és el repte de l'envelliment de la societat. Pensi que 2023 és l'inici del procés de jubilació de la generació del baby boom. I en els propers 30 anys, 40 anys, gestionarem com a societat la jubilació de la nostra generació, dels que som nascuts entre finals dels 50, principis dels 70. I aquest és un repte majúscul. I aquí, en l'àmbit concret de la gestió nostra d'aquest any, afrontem el repte vinculat a l'atenció a la dependència i a la denúncia a l'infrafinançament de la dependència. I, per altra banda, tenim un repte de pobresa infantil. Al voltant d'un 30% d'infants d'aquest país viuen en situació de risc de pobresa. I és evident que hem de convertir la qüestió de la lluita contra la pobresa infantil en una de les prioritats del país, no només del govern de Catalunya, del país en el seu conjunt. I això aterra amb la renda garantida de ciutadania, té a veure amb el necessari traspàs de l'ingrés mínim vital per part de l'Estat. Aquí, en aquests tres reptes, són fonamentals, no? Posar el departament al segle XXI, afrontar el repte de l'envelliment, situar l'infància com una prioritat de país.
Mira, en aquest segon repte que vostè parlava de l'envelliment de la població, ha aparegut la paraula dependència. Nosaltres aquest matí explicàvem que hi ha un informe de la Sindicatura de Comptes que torna a reflectir una de les moltes mancances que hi ha al voltant de la dependència. Com pot ser que es presentin 50.000 sol·licituds l'any 2019? Que hi hagi aquestes pies, aquests programes individualitzats d'atenció i que de 50.000 sol·licituds a través d'aquests programes personals, que al final són els que diuen, escolti'm, aquesta persona té aquest grau de dependència, necessita aquesta prestació, que només se'n puguin resoldre un 2%, conseller.
Bueno, això passa el 19, no passa el 22. És un informe de la signatura del 19, i en el 23 millorem encara el resultat.
Però fins a on hem millorat? El 2%, clar, el marge de millora és molt, conseller, pensi, però si ens quedem al 10, no sé on estem ara.
Pensi que vostè estem, del conjunt de totes les valoracions fetes durant aquest any, el 97% de les valoracions de les persones que han sol·licitat entrar al sistema de la dependència, el del 2017 i el 2013, el 97% s'han resolt. Hi ha un 2% que no s'ha resolt. Per tant, i en el 2022 tenim una llista d'espera per ser valorat. Hem passat dels 400 i pico de dies als 292 dies. Per tant, estem reduint la llista d'espera i la reduirem a la meitat. I tenim una llista d'espera d'unes 11.000 persones, per exemple, en l'àmbit de les residències de les persones grans. L'objectiu d'aquest any és reduir a la meitat aquesta llista d'espera. Té a veure amb els pressupostos. És més, l'informe de la Sindicatura de Comptes ens demanava coses que s'estan fent-se. Per exemple, per reduir la llista d'espera, per evitar aquesta qüestió que vostè m'assenyala, s'han de reduir tràmits. S'han de compactar tràmits i s'ha de fer inversió més digital. Hem fet a Catalunya un sistema més complicat que altres llocs d'Espanya.
De fet, els treballadors socials d'aquest país ho han denunciat moltes vegades. Sí, però mira, que la burocràcia a vegades, no, per garantista...
Més que per garantista, no deixo explicar-li per què nosaltres fem en un lloc la valoració de grau i en un altre lloc fem el PIA, el programa individual d'atenció. Pues miri, aquest any posem en marxa una prova pilot a Girona per evidenciar que en un mateix espai es pot fer alhora la valoració de grau i l'assignació del programa individual d'atenció. Per què necessitem que per assignar el programa individual d'atenció un familiar hagi de signar el document perquè aquest document sigui retornat a la Generalitat? Pues, som dels pocs de l'Estat que fem aquesta valoració. Per tant, objectiu del departament, reduir terminis, compactar terminis, reduir procediments, reduir a la meitat el temps d'espera. I en aquests moments, pensi vostè, de la reducció del temps d'espera que s'ha produït en el conjunt d'Espanya, el gruix de la rebaixa espanyola té a veure amb el que ha passat en aquest darrer any a Catalunya. Jo espero que a novembre del 2023, quan tornem a ser avaluats pel sistema estatal, els resultats de Catalunya, tant en temps d'espera per ser valorat i assignar el PIA, com el temps d'espera per rebre un servei, hagin reduït. Part del problema dels PIAs tampoc té a veure amb la Generalitat, perquè els PIAs no els fem nosaltres, els fan els ajuntaments. Un terç dels PIAs pendents a Catalunya eren de l'Ajuntament de Barcelona. N'hem parlat amb l'Ajuntament de Barcelona i ens consta que l'Ajuntament de Barcelona s'està posant-se les piles. Però tot plegat té a veure amb una altra cosa, que és l'infrafinançament de la dependència.
Bueno, és que aquest és el gran problema de base d'aquesta llei, diguem-ne, que havia de ser el gran avenç i s'ha acabat convertint... Ho és, Vull dir, les persones que l'arriben a cobrar o que la cobren a temps... És un gran avenç.
Miri, jo tinc vides anteriors, no? I vaig ser ponent d'aquella llei en anteriors vides meves. I aleshores faig broma, un pompadant potser, i dic que el conseller Campuzano llegeix el diputat Campuzano en els debats parlamentaris del 2006 i considera i observa que aquell diputat tenia molta raó. Perquè allà denunciàvem alguns una qüestió d'invasió competencial, que és evident que s'ha produït, i dos, advertíem de l'infrafinançament que la llei contemplava. Pensi que Espanya gasta en dependència el 0,9% del PIB. Alemanya i França el 2,3%, el 2,4%. Els escandinaus el 3%. Per tant, quan tenim llistes d'espera, quan tenim condicions salarials dels treballadors que no són les adequades, quan tenim falta d'equipaments residencials, de centre de dia, de pisos amb suport... Això té a veure amb un infrafinançament. I estats més rics que l'espanyol, com França i Alemanya, quan al seu moment van decidir establir lleis de l'atenció a la dependència, de cures de llarga durada, van establir sistemes de finançament ad hoc, amb impostos finalistes, per a finançar aquestes polítiques. El 2006 això no es va voler fer. Es va creure que amb els impostos generals, amb el creixement de la recaptació fiscal general, això es podria garantir. Nosaltres hem obert una discussió. Necessitem establir un recàrrec a l'IRPF per finançar de manera finalista l'atenció a la dependència? Mm-hmm. Necessitem vincular un o dos punts de les quotes de la seguretat social a finançar la dependència? Necessitem destinar l'impost de successions a finançar la dependència? Doncs diem aquesta discussió, que a més no la podem resoldre en el marc català. No som un país independent, ni tenim el model basc de finançament, estem en el règim comú, i per tant l'hem de plantejar...
Bueno, hi ha una part dels impostos, conseller, que sap que depenen del govern. Però... I es podria optar per aquesta via, el govern, per exemple, pels pressupostos, aquest any va decidir no tocar-los, els impostos.
Sí, però seria poc responsable. Traslladar-nos nosaltres sols un problema d'una llei que ens la determina l'Estat. O sigui, el model d'atenció a la dependència que estem desenvolupant no és el que hem decidit nosaltres, és el que ens marca una llei estatal. I qui té capacitat de generar impostos fiscals i impostos finalistes de manera rellevant som nosaltres. Faci números vostès de quin percentatge hauríem de necessitar del nostre IRPF per finançar la dependència. I si decidíssim, com fan els alemanys, vincular-ho a les cotitzacions socials, no tenim cap competència nosaltres. No tenim cap competència nosaltres. Per tant, hauria de ser de l'Estat. És un debat que s'ha de fer a nivell espanyol. És més, he estat al País Valencià i a les Illes Balears, amb els governs de Balears i de les Illes de Valenciana. El diagnòstic és el mateix. El conjunt de territoris de l'Estat denunciem l'infrafinançament de la dependència. I n'hem parlat amb el govern espanyol. I el govern espanyol actualment no en nega la major. No em nega la necessitat d'obrir un debat sobre impostos finalistes per a finançar l'atenció a la dependència. Entre altres coses, perquè és que en els propers 10, 5 anys, 20 anys, faran falta més recursos per finançar l'atenció a la dependència. I alhora, haurem també de prioritzar l'atenció a les famílies amb nens petits i afrontar el repte de la pobresa infantil. I aquí no haurem d'escollir, si em permet, entre vells i nens, sinó haurem de ser capaços d'atendre a la gent gran i haurem de ser capaços d'atendre a les famílies en canalla petita.
Venia en relació amb els pressupostos, com parlava de com es gestionen els diners i a què es destinen els diners. Aquests dies ha aparegut una discussió amb els pressupostos per aquesta esmena que el Partit Socialista va presentar a la prova pilot de la renda bàsica universal, que sé que no li pertoca com a departament, però sí que els toca com a govern. Vostè creu que ara és el moment de fer-la, aquesta prova?
D'entrada hem de recordar pacte sunt servanda, no? Uh-huh. Sí, el Partit Socialista es va comprometre amb el govern per escrit en què els acords assolits abans d'enviar els pressupostos al Parlament implicava no presentar esmenes ni donar suport a cap esmena de cap altre grup. Per tant, és sorprenent que el grup socialista, en relació a aquesta esmena i altres que hi puguin haver-hi, es plantegi incomplir els acords que es van fer amb el govern. Dit això d'aquí, el debat en aquests moments de les rendes bàsiques és un debat a tot arreu. I, per tant, la prova pilot pel que ens ha de servir fonamentalment és per com fem que les rendes que avui ja gestionem des de Catalunya, la renda garantida de ciutadania, les puguem gestionar millor. El debat de fons és les rendes incondicionades poden ser més fàcils d'accés a les persones. Les rendes condicionades poden generar més dificultats d'accés. Un problema de la renda garantida i de l'ingrés mínim vital que gestiona l'Estat és el nombre rellevant de persones que tenen dret a rebre aquesta prestació i que no saben que aquesta prestació existeix o que tenen dificultats per accedir-hi. La prova de la renda bàsica ens ha de donar pistes per millorar millor aquesta gestió.
Capi, la pregunta que li feia, conseller, és si ara és el moment d'aprovar-ho. És a dir, hem estat batallant molt per tenir un pressupost i estem dient, vostè ho va dir, sí, que hi ha moltes qüestions per les quals el pressupost serà insuficient. Ja sé que 80 milions d'euros o 40 és una gota d'aigua en un pressupost de 40.000 milions. La pregunta és, però ara hem de gastar-los, aquests 40 milions d'euros, en això?
Després, sovint critiquem a la política que només pensa en el curt termini. I hem de fer polítiques que siguin capaces de tindre impactes en el mig termini. La pregunta rellevant és quin sistema de garantia de rendes ha de tindre Catalunya per disminuir de manera més eficaç el risc de pobresa. El sistema que avui tenim ara, que és la suma de la renda garantida de ciutadania que gestiona la Generalitat i l'ingrés mínim vital que gestiona l'Estat i altres rendes que existeixen, avui aquest sistema no és prou eficaç per reduir el risc de pobresa. Necessitem tindre un sistema eficaç, que entre altres coses passa pel traspàs de l'ingrés mínim vital, eh? Si volen, parlem d'això d'aquí. El programa pilot de la renda bàsica, que veurem com s'acaba implementant, ens ha de servir per millorar l'eficàcia d'aquestes polítiques. O ens ha de servir per focalitzar una altra qüestió, que és la canalla petita, les famílies amb canalla petita, o processos d'emancipació dels joves. És una política que no aspira a resultats en el curt termini, aspira a resultats en el mig termini. Però és que si en algun moment no fem polítiques pensant en el mig termini, potser dintre de 3-4 anys, quan entrevisti un altre conseller de Drets Socials, potser estaran parlant de la renda garantida i parlaran en els mateixos termes de fins ara. Per què la renda garantida no és capaç de reduir de manera substancial el risc de pobresa, o perquè hi ha tanta gent que tenint dret a rebre la renda garantida o l'ingrés mínim vital, avui no el rep. En paral·lel que fem això d'aquí, hi ha dues qüestions. Estem millorant la gestió de la renda garantida. Volem que la renda garantida arribi a més gent i estem plantejant el traspàs de l'ingrés mínim vital. No té sentit que sobre la població amb risc de pobresa a Catalunya estiguin operant dues prestacions de característiques molt similars, amb lògiques de sobretot en matèria dels llindars d'accessos diferents, dels requisits per accedir-hi, que el que generen sobretot és un infern burocràtic a les persones que es poden beneficiar d'aquesta...
Vostè ho veu factible, que hi hagi aquest traspàs? Factible em refereixo si ho veu realista en el curt termini.
Bueno, si el País Basc i Navarra ho estan fent-ho des de l'any passat, no hi ha cap raó perquè Catalunya no ho pugui fer-ho, i no només Catalunya.
Aquí i aleshores per què no ho fem?
Oh, perquè això requereix... No depèn de la Generalitat, depèn del govern de l'Estat.
Però quina resposta han rebut fins ara?
O sigui, home, fins ara és negativa.
Fins ara és un no.
És evident
que és un no, però l'argument pel no,
no
quin és?
No, és que no hi ha cap argument. És més, quan vam estar al País Valencià i a les Illes Balears, amb les conselleres de les Illes Balears i les conselleres del País Valencià són les mateixes, i per tant, nosaltres aquest any 2023 aquesta qüestió vam una batalla. I és possible, sí, clar que és possible. I aplicarem tota la força política que tenim en aquests moments per assolir aquest objectiu i esperem ensortir-nos-en. Sí, esperem ensortir-nos-en, clar.
Estem parlant que, a més a més, les persones que es dediquen al camp del treball social i que han d'ajudar les persones que tramiten aquest tipus de prestacions, que no paren de denunciar, que és que no té cap sentit que s'estiguin fent processos en paral·lels per ajudes més o menys semblants que s'acabin anul·lant l'un a l'altre, més a més.
Me lo dice, me lo cuenta. Pues sí, clar, sí. Per això l'argument que li estem plantejant al govern... Sí, aquí hi ha una concepció, diguéssim, centralista, i no és cap novetat, del sistema de la seguretat social, que considera que aquesta és una prestació que han de gestionar en exclusiva ells. És bastant absurd, perquè pensi vostè que des dels anys 90, és el 91... finals dels 90, estem gestionant a Catalunya una altra prestació de caràcter no contributiu que depèn del Estat Social, que és la pensió no contributiva. Si gestionem la pensió no contributiva, l'ingrés mínim vital, que és una prestació no contributiva, també doncs ha de ser poder gestionar per la Generalitat. Si ho fa el País Basc i Navarra, ho ha de poder fer-ho Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i aquells altres territoris que ho busquin. I per tant, sí, aplicarem tota la nostra força política per assolir aquest objectiu. I espero que ens en sortim. Jo espero que en una propera ocasió que pugui estar aquí puguem dir que estem gestionant de manera conjunta l'ingrés mínim vital.
Abans em parlava dels tres eixos o de les tres prioritats que entenc que s'han d'abordar des del departament. Hi ha una qüestió que segurament que és transversal a tot, que és la qüestió de la vivenda i la falta de vivenda o d'un parc de vivenda públic a Catalunya. Avui, per exemple... El diari Ara, sense anar més lluny, explica una realitat que pertany a la ciutat de Barcelona o a la realitat de Barcelona, que és que una ciutat com Barcelona, que és la capital del país, en qüestió de 7 anys pot perdre la meitat de l'habitatge públic pels models, diguem-ne, que havien existit, que ja no estan permesos amb la llei actual des del 2019, si no recordo malament, 2020, però que havia passat, no?, que era aquesta possibilitat de fer obres privades per fer habitatge social que al cap d'uns anys es podien vendre i passaven a ser habitatge privat. Té solució el problema de l'habitatge públic al país, conseller?
Bueno, diguéssim que en el balanç d'aquests 40 anys on tenim un passiu evident és en les polítiques d'habitatge. És més, probablement el principal problema d'habitatge que tenen les famílies d'aquest país és el problema de l'habitatge, el primer problema que tenim. Un dels problemes de les rendes garantides és que una part molt substancial de la renda garantida, per no dir tota la quantitat de renda garantida, sovint serveix per pagar el lloguer d'un pis, especialment a les grans ciutats, a les àrees metropolitanes. Per tant, quan gairebé el 100% de la renda que tu transfereixes a una família serveix per pagar el lloguer, alivies la situació, però no treus aquella persona a la pobresa. Dos, qualsevol política que fem d'habitatge seriosa, de construcció d'un parc de lloguer públic, no es fa d'un dia per l'altre. Per tant, necessita temps per fer-se. Jo crec que en aquests moments d'aquesta problemàtica hi ha consciència generalitzada. Jo crec que fins i tot els que varen promoure en el seu dia que els habitatges de lloguer social esdevinguessin habitatges de propietat, doncs se n'adonen que aquestes van ser decisions equivocades. Jo estava fa poc a un barri de Badalona, Sant Roc, un dels barris complicats d'aquest país, amb una situació d'alt risc de pobresa, on, per cert, hi ha una entitat que fa una feina magnífica, com l'Ateneu Sant Roc, i part del problema s'inicia també quan es va decidir que aquests habitatges es venguessin i els propietaris els van vendre i les famílies que es van comprar van quedar entrampades amb la crisi de les hipoteques del deu. No? Per tant, hi ha problemes. Jo crec que està a l'agenda, jo crec que el govern està focalitzat a afrontar aquesta qüestió. Hi haurà algunes solucions, diguéssim, més immediates. El departament mateix està en converses per fer algunes operacions rellevants en aquest 2023 amb el sector privat de compra de pisos per tal de facilitar l'accés a persones sense llar, on tenim un problema, per facilitar vida autònoma i independent per a persones amb discapacitat, per facilitar procés d'emancipació de joves extutelats. Per tant, com a departament, que no som estrictament els competents, som molt conscients que una part de l'eficàcia de les nostres polítiques té molt a veure en poder accedir a l'habitatge. Jo espero que això ho puguem tancar en els propers mesos i fem una operació important per facilitar aquest habitatge en el curt. Ara bé, el que necessita és més capacitat d'oferta d'habitatge de lloguer, i això implica l'administració de la Generalitat, implica el món local, implica l'àmbit estatal, i no hi haurà resultats a curt termini. El dèficit de política d'habitatge durant 40 anys no el resoldrem en 2 anys.
Però aquesta política de xoc, qui l'aplica, conseller? És a dir, és una realitat que la solució trigarà, bàsicament perquè fins i tot posar-se a construir, no? A banda dels diners, a banda de tot, en un món ideal, si hi haguessin els permisos, si hi haguessin els diners, si hi haguessin els solars, fins i tot així, per construir cal temps. Val? I això en som plenament conscients tots. Però qui ho ha de començar, això? No, perquè al final sempre...
Ja està començat. O sigui, jo crec que en aquests moments, si vostè viatja per Catalunya i parla amb qualsevol alcalde de Catalunya, li explicarà que en el seu municipi, en col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge, per iniciativa del propi Ajuntament, s'estan fent-se coses. O sigui, està en marxa.
Sí.
Clar, això ja ha començat.
El problema és el volum.
Però és que el volum el veurem. O sigui, tot això d'aquí, la meva convicció és que si mantenim... L'altra qüestió rellevant... Sí, s'ha de mantindre aquesta política en el temps. O sigui, la suma del que fem el 2023, el 24, el 25, i tot això projectat en el temps, és el que ens ha de permetre canviar aquesta realitat. Això ha començat. O sigui, ha començat. Per tant, no podem dir que ara ningú ha començat. No, escolta, ha començat. Els alcaldes estan compromesos en aquesta direcció. El govern de Catalunya està compromès en aquesta direcció. El govern de l'Estat ja està compromès en aquesta direcció. Hi ha discussions sobre algunes altres mesures. El control de lloguers és un sistema bo per facilitar l'accés a l'habitatge. Aquí hem cregut que sí. Aquestes lleis han estat recorregudes en el Tribunal Constitucional i s'han perdut.
S'han perdut perquè es va dir que quedaven a l'expectativa d'una llei de vivenda.
S'han perdut.
Que allà ha quedat encallada al Congrés dels Diputats, conseller.
I, doncs miri, els de Més Menorca, el diputat de les Illes Balears, Josep Castells, la setmana que ve defensarà una proposta del Parlament de les Illes Balears en el Congrés dels Diputats en aquesta direcció. Una oportunitat que tindrà les majories progressistes a nivell espanyol per votar aquesta iniciativa del diputat de més menor que...
Vostè confia que hi haurà llei de vivenda abans d'acabar aquesta legislatura espanyola?
Soc incapaç de saber-ho.
Té molta experiència al Congrés
sí,
dels Diputats.
Diguéssim
per com està la qüestió?
Temps material n'hi ha i el govern de coalició espanyola necessita tancar alguns temes i aquest és un tema molt substancial davant d'un problema molt, molt, molt evident i espero que sí.
I confia?
Sí, vaig haig de refiar-ho.
A vostè li agradava la mesura del topall, el preu del lloguer, l'índex del preu de referència? I creu que per l'experiència que se'n va tenir mentre va funcionar, perquè hi ha qui diu, no va funcionar prou temps per valorar-ho, però, vaja, però el vam tenir pràcticament un any,
no,
vull dir que algun input se'n podria treure.
Jo crec que una de les coses que ens hem d'acostumar és que la immediatesa en l'avaluació... O sigui, una, que les polítiques s'han d'avaluar. Si les polítiques discutides sota la lògica de la ideologia, totes, d'esquerres o de dretes, tenen el risc de ser ineficaces. I, per tant, un esforç que hem de fer els governants és avaluar les polítiques. Si aquí es considera que aquesta és una política que s'ha de desenvolupar, escolta, donem temps per veure quins efectes i quins impactes té. Si no volem fer cunyadisme, podem fer cunyadisme, però les polítiques les hem d'avaluar. Aleshores, aquesta és una política que respon, que té una component ideològica, perquè lògicament té a veure amb si creus que s'obre un mercat que respon a l'oferta de la lògica de l'oferta i la demanda, una intervenció pública el fa més eficaç o una intervenció pública el fa menys eficaç. Jo, en general, crec que de l'experiència en habitatge s'ha demostrat que la lògica de l'oferta i demanda pura i dura no ha funcionat. O sigui, els que defensaven que l'oferta i la demanda s'equilibrava en matèria d'habitatge han demostrat que estan equivocats. Aquest no és un mercat perfecte. De fet, no és cap mercat perfecte. Però el mercat de l'habitatge ho és menys, perquè, a més a més, no és només un mercat. Estem parlant d'un dret fonamental, que és a tindre un lloc on viure. O sigui, quan jo li dic que volem fer una operació de l'habitatge per afrontar el problema del sensellarisme, és que el que és fonamental per a qualsevol ciutadà és tindre un lloc on viure. I a Catalunya hi ha uns pocs milers de persones que dormen al carrer i això no és acceptable, no?, en termes d'una societat digna i decent, no? I per tant, bueno, mentre abordem el problema estructural, hem de ser capaços de donar-hi respostes, no? I per tant, escolti, tant de bo l'haguessin pogut avaluar.
Abans d'acabar, hi ha una qüestió que m'agradaria que més lliga amb un dels tres reptes que plantejava vostè quan hem començat aquesta conversa. Abans d'ahir feien la presentació, crec recordar que la van fer en posta, del nou model d'atenció integral. No?
Integrada.
L'atenció integrada a les persones grans, amb la voluntat que arribi a diversos punts del país. Aquí a Barcelona s'està fent, es té l'experiència ja llarga. Per què s'ha trigat tant a intentar exportar el model arreu del país, conseller?
Bueno, pensi vostè que les primeres vegades que es parla d'aquestes qüestions és l'any 86, amb el programa Vida als Anys. Mm-hmm. Posteriorment, en el 2008, es posa en marxa el PRODEP. Posteriorment es posa en marxa el PIAIS i després el PAIS. O sigui, en distintes ocasions s'han intentat fer programes per integrar les dues polítiques, la socials i sanitària. I no han acabat de funcionar per moltes raons diverses. La Covid, això encara ho posa més de manifest. Una part del problema que vàrem tenir, i no només Catalunya, sinó a tot arreu, a finals d'aquest mes de març, vam presentar un estudi molt interessant sobre aquestes qüestions. Es va evidenciar que una feblesa és aquesta, no? Dos mons paral·lels, un sistema molt més sòlid, molt més desenvolupat, molt més madur, que és el sistema de salut, un sistema més feble, menys estructurat, que és el sistema de serveis socials. Probablement el canvi que hem introduït amb el conseller Balcells és que no hem començat la casa per dalt, sinó que estem començant la casa per baix, tancant-la per dalt. O sigui, el repte no és tant posar-nos d'acord per dalt de quin model hem de fer d'integració de les dues polítiques, sinó allò que està succeint per baix. Ahir visitàvem Amposta per posar en valor dues experiències concretes d'Amposta i del Montsià. Una aplicació que permet als metges, a les metgesses i infermeres dels centres d'atenció primària i als treballadors socials de l'Atenció Primària Social de l'Ajuntament d'Amposta, compartir les històries de les persones que tenen uns i altres i, per tant, coordinar-se i treballar millor. I alhora, uns i altres, amb una entitat del tercer sector, l'Associació Familiar d'Alzheimer del Montsià, treballar conjuntament per oferir suports als cuidadors informals, familiars, de les persones que tenen aquesta demència. A la Garrotxa i Ripollès hi ha experiències també molt interessants. A Osona, a Manresa, aquí a la ciutat de Barcelona. Ara el que anem a fer és a reforçar aquestes experiències, a dotar-les de més mitjans perquè es puguin créixer, a procurar que a més aquestes experiències puguin ser copiades per altres territoris, establir governances específiques, perquè aquí estem parlant de sistemes que són diferents, i no només de la Generalitat, sinó del món local, governances compartides, i segurament en algun moment anirem a models que s'han assajat al Regne Unit, tant a Escòcia com a Anglaterra, que són designació de pressupostos capitatius en aquests territoris perquè conjuntament es gestionin els pressupostos de serveis socials i de...
Estem parlant, és un canvi molt substancial. Ara parlo des del punt de vista de la persona atesa. El canvi, si funciona el model, diguem-ne, i es pot implantar bé, és un canvi de concepció i de tenir un referent clar que és molt important, sobretot a vegades per persones grans que van una mica atabalats amb quanta gent han de visitar, a explicar-los i que els passa, tornar-los a explicar, i això ja ho vaig dir, però això no ho saben.
Hem explicat que una persona gran amb unes quantes dolències diverses pot tindre fins a 30 professionals diferents. O que una família amb un nen petit amb una discapacitat fins a 14 professionals diferents. Això ho hem de... Hem d'anar al gestor de cas, hem d'anar a un pla únic, hem d'integrar pressupostos, hem d'integrar governances, i ho hem de fer-ho per baix, que és on hi ha el repte. I després ja tramitarem una llei que crearà una agència que farà la governança a nivell de país. Però sí, és segurament una de les polítiques per afrontar el repte de l'envelliment més ambicioses que aquest planeta del govern, i que la impressió que tenim és, sobretot, és que per baix, per part dels professionals de salut i per part dels professionals de serveis socials, hi ha unes enormes ganes de que passin coses, de que aquesta vegada aquesta operació tingui èxit. No ho farem tampoc d'un dia per l'altre, però jo crec que hem començat també el camí. I aquí hi ha un factor, quan parlàvem dels temes de l'habitatge, o la renda bàsica i la renda garantida, o el desplegament de l'atenció integrada, té a veure amb un concepte polític que és fonamental, que és l'estabilitat. O sigui, l'estabilitat que et dona temps per pensar coses, dissenyar-les, implementar-les, avaluar-les i revisar-les si s'escau, que és com se'ns fan les polítiques, doncs demana estabilitat política. Jo quan estava a Balears i a València, el que més ràbia em feia de parlar amb les conselleres homònimes és que totes elles portaven, elles i els seus respectius equips, dues legislatures. Hi ha hagut temps això de rumiar, de pensar, dissenyar, implementar i avaluar.
Bé, conseller, a partir d'això, abans d'acabar li volia demanar una valoració, si m'ho permetia, fins i tot potser personal i com a conseller del que va passar a Sallent. L'altre dia va sortir la portaveu del govern, i més va dir, no?, en nom de tot el govern, va demanar disculpes del que havia passat. El departament s'haurà de fer algun replantejament de l'atenció també a les persones joves? És a dir, s'està imbrincant molt l'acció del departament amb el Departament de Salut, per exemple, amb les persones grans. És evident que al cas de Sallent hi ha tota la qüestió escolar, que el Departament d'Educació doncs, s'hi haurà de posar, perquè a nivell d'institut va passar el que va passar. Però estem parlant d'un noi de l'Ivan que estava sent atès pels serveis socials de l'Ajuntament, que la família estava en una situació... també social i econòmica complicada. És a dir, hi ha moltes coses, diguem-ne, que van més enllà de la pròpia escola, més enllà de que la gravetat, diguem-ne, del cas escolar sigui complicat. El departament haurà de fer també alguna reflexió a partir del que ha passat
a Sallent? Sí, jo crec que el departament fa coses i n'haurà de fer més. I, a més, no podem traslladar tota la responsabilitat als centres educatius. O sigui, a vegades també tenim una tendència en aquest país a fer pilotar i pivotar a les escoles i als instituts de moltes responsabilitats que van més enllà de les seves funcions. I, per tant, sí, el departament s'ha d'implicar. Aquests dos menors eren participants del centre obert de Sallent, anaven al CESMIC, al Centre de Salut Mental de Manresa. Per tant, aquí, quan parlem d'aquesta atenció integrada, doncs aquí s'ha de treballar més més conjuntament. Nosaltres tenim unes línies, o sigui, en el pla de joventut que estem preparant, juntament amb treball i habitatge, el tercer eix prioritari és el tema salut mental. Jo espero tindre també en els propers mesos enllestit aquest pla. Aquest és un treball molt conjunt amb salut mental. Nosaltres hem de desenvolupar una de les qüestions que en aquests anys també s'ha desenvolupat poc, que és que una part molt rellevant de la salut mental l'hem situat exclusivament en l'àmbit sanitari, però una part de la salut mental l'hem de situar en l'àmbit comunitari. Més clubs socials, més centres de dia, més suport als familiars de les persones amb problemes de salut mental. Per tant, aquesta també ha de ser una prioritat.
També en l'àmbit dels joves?
I també en l'àmbit dels joves, sí, clar. Sí, sí. Pensi que la Secretaria General de Joventut té algunes línies i s'ha fet molta formació per responsables de joventut sobre problemes de salut mental, s'està preparant-se una campanya a xarxes per anticipar problemes també que puguem percebre a través de les xarxes en l'àmbit de la salut mental. O sigui, s'està fent-se feina i n'hem de fer-ne més, no? I sabent sempre que, com tantes vegades de la vida, per molt que ens esforcem, doncs possiblement hi haurà casos que no podrem evitar. Hi ha el cas de Sallent, hi ha el cas també del cas de la Ràpita, d'un noi amb autisme que també va intentar suïcidar-se, no? Bueno, jo crec que la pandèmia ha evidenciat moltes de les fragilitats del sistema de salut mental del nostre país. Aquí s'ha de dir que el primer...
Del sistema d'alertes, no, consellers? I al final estem parlant de... És el que deia, no? És a dir, el cas de Sallent segurament perquè és el més sagnant, no? Diguem-ne, perquè hi havia una part de drets socials o de serveis socials que hi estava implicada. Hi havia una part evident del Departament de Salut, que hi hauria estat implicat, al Departament d'Educació, no? I al final segurament cadascú tenia les seves alarmes, però no en va saltar cap de global, no?
I has de saber que tenien alarmes, malgrat tot, això pot passar. O sigui, el que no existeix és el risc zero, no existeix. O sigui, això ens passarà. El que hem de procurar és que ens passi menys vegades possibles. I recordi, la primera visita que va fer el president de la Generalitat, el president Aragonès, abans de nomenar, no aquest govern, el govern de coalició amb Junts, va ser visitar un centre de salut mental per a joves. O sigui, hi ha una consciència que tenim un repte pendent, però tornem-hi. No ho farem d'un dia per l'altre. I aquí també tot això ha vingut agreujat per la pandèmia, i la pandèmia ens obliga també a posar-nos més encara les piles en aquest àmbit de la salut. Un dels 7 programes aquests territorials de l'atenció integrada que estem posant en valor és el del Gironès, que està vinculat a l'àmbit de la salut mental. I, per cert, la demarcació de Girona és l'única que ha aconseguit tancar tots els centres de salut mental, diguéssim, de mitja i llarga estança del país. El model que hem d'extendre a tot Catalunya de la salut mental és el model de Girona, i això suposa també canvis rellevants en moltes de les polítiques que estem fent. I aquí hi ha el Pacte Nacional per la Salut Mental, amb la Senyora Casamitjana, que està molt orientat a provocar aquestes transformacions, i també doncs, una quantitat rellevant de recursos en els pressupostos del 23 per fer aquest desplegament de la salut mental en l'àmbit comunitari.
Conseller, un plaer.
Moltes coses pendents.
Moltes coses. No, podríem estar molta estona parlant, però gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Un plaer.
A vosaltres, gràcies.
Que vagi molt bé. Fem una pausa per la publicitat i ara tornem en directe aquí al matí. A Ràdio Estel, fins ara.
Ràdio Estel.